L'emergència climàtica és una cursa que estem perdent, però és una cursa que podem guanyar. La crisi climàtica és causada per nosaltres i les solucions han de venir de nosaltres. Antonio Guterres, secretari general de l'ONU.
Les onades de calor, els fenòmens meteorològics extrems i els períodes de sequera cada cop més llargs són només alguns dels efectes de l'emergència climàtica, una problemàtica que cal abordar de manera imminent. L'evidència científica és inequívoca. El canvi climàtic és una amenaça per al benestar humà i la salut del planeta. Els experts alerten que els impactes empitjoraran en les properes dècades, especialment si l'escalfament global supera entre l'1,5 i els 2 graus la temperatura del nivell preindustrial. Estem en un punt de no retorn. Quines eines tenim al nostre abast per mitigar els motors de canvi i augmentar la resiliència? Alba Triador ha trucat l'investigador emèrit expert en canvi climàtic de l'IRTA, Robert Sabé, per preguntar-li.
Robert Sabé, investigador emèrit expert en canvi climàtic de l'IRTA, molt bon dia.
Molt bon dia, Alba.
I veí de Sant Cugat, gràcies. També, que no ho hem dit.
Sí, veí de Sant Cugat i vaig mirar de ser el més actiu possible dintre del meu municipi. Moltes gràcies per trucar-me.
A nosaltres que és un plaer sentir-te i poder escoltar les teves reflexions. Robert, per començar, hem de deixar de parlar de canvi climàtic i potser començar a parlar d'emergència climàtica?
Sí, el tema de canvi climàtic es genera amb els primers informes de l'IPCC, o es planteja inclús amb alguns treballs molt pioners, molt capdavanters que van haver-hi, vull dir, tal qual, a finals del 1800, en què ja deien que l'increment de consum d'energia fòssil portaria inexorablement algun canvi en la meteorologia i el clima. Val? Per tant, han passat prou anys i tenim prou informació com per parlar això que dius tu, d'emergència climàtica o de realitat climàtica. Diguem-ho com vulguem, però parlem ja de que és una cosa que està absolutament assentada entre nosaltres i que ens condiciona molt la vida. Si seguim parlant de canvis, la meva opinió, sembla que sigui algo que es va produint o que ja vindrà. I, per tant, sembla que sempre tinguem temps a reaccionar. I, malauradament, això no és així.
Ja hi som. De fet, els experts fa molts anys que esteu avisant la població i els polítics, que són qui prenen les decisions al capdavant de les administracions. I, justament, venim d'un estiu amb un rècord de temperatures des de que es tenen registres, d'una sequera extrema al país. Què ha de passar perquè deixem de mirar cap a un altre costat?
Una bona pregunta que malauradament no sé respondre, només amb sentit objectiu, només és la meva subjectivitat. Penso que té que passar que ens donem compte de que el procés ens afectarà d'una manera física en els que venen darrere nostre. Els que estem ara aquí possiblement tindrem determinades restriccions de coses, però no en som conscients del que pot passar a la generació que ve just després de nosaltres. Quan prenguem aquesta consciència, potser començarem a valorar tal com va dir l'IPCC, o sigui, no una organització extraparlamentària, de que el sistema socioeconòmic que ens ha portat en aquesta situació no és el que ens pot treure. I, per tant, ens repensarem com a societat per podríem ni poder sortir d'aquest gran i greu problema.
De fet, enguany a Catalunya tenim sort i tenim molts investigadors que fa anys que parleu d'aquest canvi climàtic, d'aquesta emergència climàtica i de les tendències que ens esperen els pròxims anys. Però enguany, a més, s'ha presentat l'informe Canvi climàtic i ambiental a la conca de la Mediterrània, situació actual i riscos per al futur, en el qual l'IRTA i investigadors com tu mateix hi heu participat. Quins són, a grans trets, els principals riscos als quals ens enfrontem i hem de tenir molt en compte? Perquè és el que ens deies, eh? No és una qüestió de futur, és que això és ara.
Tenim la gran sort, i això és el que més greu em sap, de que com a país, estic parlant de Catalunya, tenim ja 3 informes de canvi climàtic propis, pagats per l'administració, és a dir, per tots, i també tenim aquest informe del canvi climàtic al Mediterrani, més enllà dels informes de l'IPCC. Però tenim informació objectiva, fiable, de proximitat, feta a casa i pensant per casa, això ja es té. Què ens posa ja d'una manera definitiva l'informe del canvi climàtic al Mediterrani? Doncs ens recordo una cosa que a vegades hem mirat d'oblidar quan es pensàvem que érem rics i que la tecnologia ens salvaria tot. Som mediterranys. Això vol dir que tenim la cançó aquella, que l'hivern de llana i l'estiu de fil, i que en aquest país ni la pluja sap ploure. Aquestes coses que podrien dir formen part de la nostra cultura popular les van voler oblidar. Val? I van pensar que el fred el podríem combatre amb energia, que la calor també la combatríem amb energia, i que la pluja, bueno, ja hi haurien embassaments o desalinitzadores. Tot això és altament depenent de l'energia, que precisament és el que no volem emplear. Ni volem ni podem. Què ens portarà això? Doncs pues el que hem vist aquesta vegada. onades de calor cada vegada més freqüents. Els més vells diran, això ja existia, és cert. El mes de juliol, sí, històricament, es pot dir que sempre hi havia una entrada d'aire saharià. Però ara és continu. Fixem-nos inclús amb les pluges amb pols del Sàhara. Uh-huh. Es produeixen a cada moment de l'any. Estan canviant moltes coses. Els freds, si recordem, 20 anys enrere, Sant Cugat nevava més o menys normalment, si no cada hivern, cada dos hiverns. Això ja ha passat a la història. No? Però segueixen havent-hi fredurades, recordem-les del mes d'abril d'aquest any. I com que la temperatura és més alta, les plantes ja estaven totes adelantades i van tindre grans i greus problemes de glaçades. Recordem la pèrdua de productivitat dels fruiters de la conca del Segrià. No?
Aquest any podrien... L'afecta en l'alimentació de tot aquest canvi.
Exacte. I després la sequera. Estem no tenint aigua i la gent pensa, bueno, pues carreguin més i millor. És que el 65% de la superfície del país és de secà estricta, no hi ha aigua per poder regar. Val? Això què està afectant? Pues la primera conseqüència, deixant a part el confort ambiental que puguem tindre, és que el nostre sistema alimentari està patint molt. I això vol dir que tindrem problemes de subministrament d'alimentació seguint el model actual. Aquest és el gran problema.
Has apuntat ara dues coses claus que ens afecten i que aquells més descreguts aquí sí que no poden tancar els ulls, i és que quines conseqüències tindrà aquesta disminució de l'aigua disponible, que clarament tindrem, i la pèrdua de biodiversitat en la Mediterrània en la nostra alimentació, que és el que apuntaves ara?
Doncs mira, els estudis, que són fets per moltes persones seguint criteris objectius, ens parlen de mitjans de segle una pèrdua de productivitat aproximadament d'un 17%. També nosaltres com a societat, i com que volem mirar de reaccionar davant de problemes negatius, estem forçant que l'any 2023, és a dir, d'aquí 3 mesos, s'apliqui, podríem dir, el Pacte Verd. El Pacte Verd vol dir que la majoria d'agricultura té que ser orgànica. Uh-huh. L'agricultura orgànica té moltes avantatges, però té un problema, si es vol parlar en sentit negatiu. És menys productiva que l'agricultura convencional.
I la població menys cada vegada creix més.
La població, si sumem aquestes coses, vol dir que tindrem un gran problema de subministrament alimentari si seguim amb el model actual. Val? Si entrem en models de major sobrietat, en models de reaprofitament de productes, en models de sobreaprofitament de tot el tema, o sigui, no quedar-nos amb les parts nobles, sinó també aprofitar-lo per a la nostra alimentació, parts menys nobles, seguim tenint disponibilitat d'aliments. Però pensem que el nostre inclús sistema d'alimentació no pensa... O sigui, no pensem en una línia directa entre el que es produeix en el camp i el que consumeix l'individu, sinó entremig passa per tota la ramaderia, que consumeix una gran quantitat important de determinats productes per transformar-se en carn i nosaltres els puguem alimentar. Això tenim que posar-ho tot en la nostra visió per replantejar quin model volem.
Per tant, nosaltres haurem de fer un canvi d'hàbits alimentaris.
Sens dubte. I això no ho dic jo, sinó ho diuen persones de color prestigi, com el professor del Mariner, podríem dir, de la Universitat de Barcelona. Uh-huh. Hem de canviar. Quan parlem de sistema d'alimentació mediterrània, vol dir menjar determinats productes. El salmó no sigui un mai mediterrani. Mai. No. Està en un altre lloc. Val? I sempre el trec així una mica com a broma, perquè és un peix que m'agrada molt, té moltes avantatges alimentàries, però ens ho tenim que repensar, perquè realment això ens porta als problemes de dependència brutal. Estem parlant de les avantatges de l'aguacate i mai hi ha hagut advocats aquí a Catalunya. I al Mediterrani només a Màlaga. Val? Per tant, ens tenim que repensar que aquestes vitamines, aquests aminoàcids, tota aquesta sèrie de productes que ens ofereix aquest producte, n'hi ha altres més fàcils de conreuar.
De proximitat i autòctons.
Exacte, que ens ho poden proporcionar. És això, és simplement això. Inclús hi havia una frase del professor que deia la dieta mediterrània també passa per anar a comprar cada dia. Uh-huh. Això vol dir que té uns efectes socials importants que afecten a la salut i també imaginem-nos l'efecte que té sobre l'energia de conservació d'aliments que estan guardats durant dies i dies a la nostra nevera i si reculem una mica... A
en unes neveres botiga, cada vegada més grans i que requereixen més energia.
Exacte, és que l'igual. Per tant, és repensar-nos. I això, doncs bueno... És complicat. És complicat i és llarg, perquè tornar a menjar llegums com es menjava als anys 60 vol dir un concepte d'educació a la població important. I això generalment passa per una generació. Menjar peixos amb espines passa per una generació. Tornar a menjar carn de xai i de bé, podria dir natural, passa per un altre model per un procés d'educació.
Podríem dir que és tan fàcil o tan difícil com tornar una mica els hàbits alimentaris dels nostres avis i els nostres besavis, que era de proximitat.
Exacte, per tu són els avis.
I de temporada.
Sí, estem parlant, podríem dir, fer aquest decalatge, podríem dir, d'uns 40-50 anys.
Exacte.
En efecte. Que, sens dubte, això porta repercussions, podríem dir. Les mides dels individus són més petites, hi havia determinats problemes de determinades carències que ara no hi són, etcètera. Però, bueno, arribaven tots aquells també els que els hi tocava. Vull dir que ens ho tenim que repensar. Tenim que posar a la balança, podríem dir, aquesta espècie de confort molt fals respecte a la necessitat que tenim, podríem dir, com a individus, però sobretot començar a pensar una mica en societat. Perquè això, bueno, jo m'ho puc pagar, bueno, sí, però vostè pot pagar estar empobrint encara més a un altre.
Exacte. Els canvis han de ser socials i han de ser col·lectius.
Jo penso que sí, sincerament. Sincerament coincideixo amb tu.
Hem parlat de l'alimentació, de la nostra agricultura, d'aquest canvi d'hàbits tan necessari que hem de fer a nivell individual i, per tant, col·lectiu, per adaptar-nos a aquest canvi climàtic. Una altra cosa que evidentment serà una realitat seran les migracions provocades per la sequera que portaran a fam. Aquest serà un altre dels fenòmens que haurem d'afrontar com a societat?
Sí, això en l'informe que heu referit de la Mediterrània hi ha tot un capítol dedicat a aquest tema de caire socioeconòmic i de tipus social, però la FAO va presentar l'any 2014, fa 8 anys, o sigui, dues legislatures del partit que sigui ni de l'estat que sigui, un pòster en què ja alertava de les migracions que hi haurien, de la quantitat brutal de persones que estiguin que desplaçar als seus països per fam i per set. No? I en això seguim mirant cap a Cuenca, que es diu vulgarment. Seguim pensant que sempre és degut a que hi ha algun bandarra que podrien dir malbarata les situacions en aquest país. Que sens dubte hi és, però la situació de fons és que cada vegada hi ha menys recursos per mantenir la població. I aleshores tota la gent, podríem dir, amb un mal estil de convivència, se n'aprofiten i podríem dir intenten fer negoci. És important la migració que hi haurà per set i per fam. I això ens té que fer pensar també que el nostre model de població canviarà. No tan sols perquè ens envellim, no tan sols perquè hi hagi moviments dintre d'Europa gràcies a, podríem dir, els nous plans, podríem dir, d'estudi o d'industrialització, sinó també perquè hi haurà moltes persones que amb tot el dret del món demanaran, exigiran, poder viure, podríem dir, amb els mínims de confort que demana la nostra existència, que és menjar i beure.
Robert, no sé si creus que ja hem passat aquell punt d'inflexió per lluitar contra el canvi climàtic. No sé què en penses, però creus que s'han definit ja les estratègies per mitigar-ne l'efecte? Ens ho estem creient, de veritat?
Aviam, són els famosos tipping points que parlen molts investigadors de l'IPCC i d'altres organitzacions, els punts, podríem dir, d'inflexió en què ja el tema es desfà com molt i és difícil de controlar. En alguns casos sembla ser que sí. Amb grans corrents de l'Atlàntic i desglaçaments, podríem dir, sembla que ja hem arribat en aquest punt.
Estem al punt de no retorn, perquè ens entenguin.
El problema és que sabem que el sistema és complex, però no sabem el complex que és. És a dir, sabem que això afectarà alguna cosa, però no sabem exactament com afectarà aquest alguna cosa. I aquest alguna cosa que no sabem com s'afectarà, no sabem com afectarà la globalitat. Estem davant d'un gran i greu problema. La complexitat és una cosa amb la que mai hem sabut jugar prou bé. Val? I la complexitat només hi ha una manera de treballar-hi, que és treballar amb molta gent mirant, podríem dir, un objectiu en comú, cercant molta informació i treballant-la. Estem davant d'un punt clau. I el problema és que, quan estic parlant, fixa que sempre estic parlant d'organitzacions públiques, és a dir, pagades per estats, pagades per grans organitzacions. I el fumut, a la meva manera de veure, és que els estats, les organitzacions, podríem dir, que ens gestionen per delegació nostra, no estan fent cas absolutament d'aquestes coses.
Ens trobem davant d'una paradoxa, no? Aquests estats, sí, que són els que encarreguen aquests estudis que des de fa anys, ara apuntaves el de la FAO, del 2014, de ja fa 8 sí. anys, que ens alertava de tot el que ens ve a sobre si no frenem ja la nostra manera de viure, els nostres excessos, el nostre consum, la nostra petjada de carboni. Quin paper juguen les administracions? Perquè d'una banda tenim aquests encàrrecs d'aquests estudis que ens posen al davant una realitat avalada per molts científics de diversos punts del món, però d'altra banda sembla que les accions per part dels estats no arriben. Aquesta reducció no s'està fent.
S'intenta, es fan passos, hi ha tendències a mirar de reduir, per exemple, la mobilitat individual, no pas la col·lectiva, el transport segueix sent majoritàriament, i quasi m'atreviria a dir que quasi absolutament per carretera, no pas, podríem dir, per tren. Es limiten, podríem dir, els moviments dintre de zones urbanes per evitar, sobretot, la contaminació, però també per reduir aquest impacte de carboni. Es fan campanyes de sensibilització respecte de que és més bo menjar de proximitat que de llunyania, però això es desbarata quan arribes a la primera botiga que vagis i trobaràs que tot és el mateix. Es parla de reciclar, però segueix sortint les notícies de la moda. Es parla de que tenim que ser més curosos amb l'alimentació i fan propagandes de neveres cada vegada més grosses, etc etc etc. Jo penso que tenim un problema de que quasi tornaria al principi de la... que ens hem donat compte, jo penso que els estats són donant compte, que el problema és un canvi de societat. I això genera grans i grans problemes socials.
I un canvi de sistema, possiblement, també.
Sí. El que passa és que està clar, aquest és el tema. Es té que posar sobre la balança, amb un plat la situació actual i el que porta, i amb un altre una situació de canvi el que porta. Dels que penso que el canvi, tot i portar problemes, portarà cap a situacions millors, que no pas seguir amb aquesta inèrcia de dir què passarà.
Ens porta el desastre, ens aboca el desastre.
Exacte. Penso això, que ens falta ajudar a prendre decisions, i està clar.
Mira, aterrem ara en clau local. Maig del 2023 tindrem les eleccions municipals. L'administració local hi té molt a dir en la lluita contra el canvi climàtic. És l'administració més propera als ciutadans. Què es pot fer des dels ajuntaments, des de l'administració aquesta més propera que tenim, per aportar en aquesta lluita contra l'emergència climàtica? Et sembla que ens sentirem a parlar en els programes electorals de tots els partits que es presentin a l'alcaldia de Sant Cugat?
Jo penso que ens sentirem a parlar perquè és un mantra. És un mantra parlar del canvi climàtic, és un mantra parlar de l'envelliment de la població, i és un mantra parlar a vegades de si serem o no serem un estat lliure independent.
Més com a greenwashing que com a perquè ens ho creiem, potser?
Exacte. Jo veig més un tema de cosmètica, més que un tema, podríem dir, de reestructuració. Val? Tinc una sensibilitat de que sí, hi haurà uns partits que ho faran amb més èmfasi que uns altres, hi haurà, podríem dir, partits que reivindicaran el que han fet en aquests darrers anys, i podríem dir, i jo diria que per valorar el que s'ha fet aquests darrers anys, quasi faria una anàlisi, com estàvem i com estem, i quines ganàncies hem tingut. I aquí, jo amb això soc bastant crític. Val? I després hi ha una cosa que, podríem dir, el propi Ajuntament va demanar al Consell de Ciutat, que va ser que es treballés sobre un model de ciutat. Aquest model de ciutat es va presentar en un ple municipal.
El plenari del juliol, si no m'equivoco.
Exacte, el plenari del juliol. Això no té més valor que un document, no en té cap més, i és un encàrrec, i no es té per què seguir, faltaria més. Però quan es va plantejar aquest document, estava plantejat, hi havia una primera premissa, que era per l'any 2075. Ostres. Això no era un somni d'una noche de verano, sinó era mirar de cercar un compromís polític, de començar a fer polítiques de llarg termini.
Mirar de llarg, en les polítiques municipals,
exacte,
també.
Que sens dubte, guanyi qui guanyi, després farà servir la tàctica pels 4 anys que té de política, o els que tingui, perquè va renovant, per fer-ho amb una velocitat d'una altra manera o d'una altra. Però podríem dir tindre clars determinats objectius. Els objectius, amb aquests temes més mediambientals, eren clars. Sobirania alimentària, disponibilitat d'aigua i disponibilitat d'energia. I això passa per prendre decisions importants, decisions dures, que pot generar enfrontaments amb l'àrea metropolitana de Barcelona. Però, sens dubte, la gent ha de ser conscient que estem vivint 100.000 persones en una àrea de secà estricta. Val? Les fotos antigues i romàntiques són de vinyes i de cereals. I amb això no viuen 100.000 persones, i menys amb el nivell de vida de Sant Cugat. Per tant, hem de buscar com ens ho podem fer per tindre un determinat nivell de sostenibilitat de producció pròpia i quins pactes establim a nivell, podríem dir, de proximitat per assegurar-nos l'alimentació.
Una de les actuacions podria ser, per exemple, la municipalització de l'aigua com a bé públic i essencial per a les persones?
Penso que sí. És una definició molt personal, però penso que sí. Soc dels que penso que l'aigua es té que municipalitzar. Sens dubte, amb una visió solidària i de complementar amb municipis propers. Perquè quan hi hagi sequeres com les que ens venen, les que hem tingut, 2008, la d'ara, i les que vindran, sens dubte, a vegades es farà necessària la solidaritat entre poblacions.
La xarxa entre municipis.
Però es té que gestionar a partir de l'usuari, no es té que gestionar a partir d'una empresa que ho fa molt bé, però un dels objectius és el negoci.
És el, el benefici d'un bé bàsic per a l'home.
I el mateix per l'energia. Bueno, pues tenim que decidir tard o d'hora si volem seguir tirant energies fòssils, que és una alternativa, o volem entrar cap a altre tipus d'energies alternatives. Ho sento, ha de ser ajudant econòmicament, però forçant legislativament a que tothom que pugui a la seva superfície miri d'aconseguir aquesta conseqüència d'obtenció d'energia.
Ens calen polítiques, polítiques valentes i que sabem que no sempre seran populars en tots els sectors de la població.
Sens dubte, però això sona molt malament, però recordem la reconversió dels astilleros de les drassanes a Espanya, recordem tota la reconversió de la mineria del carbó a Espanya, recordem moltes coses, sens dubte van ser traumàtiques per les persones directament implicades i pel nostre model social, però representaven una possibilitat de canvi davant d'estructures que no eren funcionals.
Absolutament. I abans d'acabar, ja, Robert, és evident que la ciutadania a títol personal també en som responsables. Hem de canviar la nostra manera de moure'ns, la nostra manera de consumir, entre d'altres. Què ens recomanes a títol personal per mitigar els efectes que ja tenim a sobre i que seran més durs pel canvi climàtic?
No m'atreviria mai a recomanar res a ningú, perquè crec que quan em miro al mirall tens molts errors i molts problemes.
Amb cadascú amb les seves contradiccions, eh?
Sí, exacte. Jo el que sí que penso, i això ho estem tractant d'aplicar a la mesura del possible, és anar endegar i progressar amb la via de la sobrietat. I això vol dir...
El decreixement, eh?
El decreixement. Vol dir que no tinc per què anar-me'n a l'altra punta del món per veure una posta de sol meravellosa. Sempre faré caricatures, ara. Eh?
Sí.
Vol dir que puc menjar tranquil·lament un magnífic sopar amb un vi d'aquí de proximitat i amb unes bones sardines a la brasa. No és demagògia, vull dir, és perquè
tant.
Al final aquests actes socials el que avui és la companyia, no pas el producte, i així és un llarg etcètera de coses. Val? Que potser aquesta falta de facilitat en parlar amb la gent es va detectar en un estudi de l'Ajuntament. Un 25 persones de Sant Cugat diuen que no tenen prou contacte amb els seus veïns. Se solucionaria també amb aquesta compra de proximitat, o sigui, invertir el dia mitja hora en anar a les botigues de proximitat del poble a comprar aquell bistec o aquell enciam, podria dir, compliria les dues funcions. Sí, per mi la via és la sobrietat.
Doncs amb aquest consell, per dir-ho d'alguna manera, tot i que ja has dit que no vols fer recomanacions i consells, acabem, Robert. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Ha estat un plaer poder-te escoltar. En traiem un aprenentatge i esperem que els nostres oients així ho facin i segur que ens tornem a sentir aviat.
Doncs moltes gràcies, Alba, i ja sabeu on soc. Gràcies, de veritat.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.